Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Bisbat de Lleida.
La tertúlia. Amics i amigues, avui parlarem del pacte. I ho parlarem amb tres persones, Rafael Puz, Maria José Rossell, Lluís Assín i un servidor. Això és Debat a Bat, al Bisbat de Lleida, i com a sempre tenim a la tècnica l'Alberto Vilela i en Gerard Barrachina. I ara continuem amb un davantal.
La igualtat en el voluntariat. La setmana passada, tots els mitjans de comunicació s'han fet ressò, com ho fan cada any, del Dia Internacional de la Dona. També administracions, entitats i diferents col·lectius han organitzat actes per reivindicar els seus drets i llibertats. Tots ressalten els lents avenços en la lluita per la igualtat de gènere, per tenir els mateixos drets en tots els àmbits, en la igualtat salarial, en el poder polític i econòmic i en la conciliació de la vida familiar i laboral. I tot i aquest lent progrés, cada vegada hi ha més metgesses, més advocades, més dones de negocis. El paper de la dona en la nostra societat cada vegada és més rellevant. Tenim més protagonisme social. Però encara estem lluny d'aquesta igualtat. La nostra societat continua mantenint la diferenciació de rols. A la dona, i potser lligat a la maternitat, se li ha adjudicat el paper de cura, de vetlla i ajuda als altres. I als homes, la competitivitat en les seves carreres professionals. En el món del voluntariat, si l'observem, el nombre de dones és molt més elevat que el d'homes, malgrat que en els darrers anys força homes voluntaris s'hi han incorporat. Seria desitjable i molt convenient que també en aquest sector s'avancés en la lluita per la igualtat de gènere. Cal que hi hagi un canvi de mentalitat, que es tingui més sensibilitat social, per tal que més homes s'incorporin a les diferents entitats per fer de voluntaris i ajudar així a tantes persones que ho necessiten. I aquest canvi, forçosament, ha de ser a través de l'educació emocional, a casa i a l'escola. I també tots els mitjans de comunicació hi han d'ajudar, i molt. Només així aconseguirem una societat, a la vegada que més igualitària, també més solidària. És per això que des de la Federació fem una crida als homes dient-los-hi: feu-vos voluntari, que ser voluntari dona fruit.
Notícies del Bisbat.
Teatre per presentar en societat la Fundació Entre Tots i pel Bé de Tothom.
La Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, que impulsa les llars del seminari, es presentarà en societat el pròxim 30 de març a 8:15 a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados amb una representació teatral. A l'obra participaran veïns de les llars i voluntaris i tindran un paper destacat el bisbe emèrit Joan Piris i el bisbe Salvador. En l'actualitat, les llars ja acullen a 14 famílies.
Jornada d'infants de catequesi de l'arxiprestat de Gardeny.
Un centenar d'infants de l'arxiprestat de Gardeny van participar el passat 12 de març a la jornada 29 d'infants. Els nens van treballar la paràbola del bon samarità amb el lema "No passem de llarg". També es van entregar els premis de la 7a edició de les Cartes a Jesús.
Guia Compartir la missió, oferta d'experiències missioneres.
Les obres missionals pontifícies presenten la publicació Compartir la missió, una guia de propostes missioneres i solidàries per a joves. Es tracta de la sisena edició d'aquest recull de propostes perquè aquells joves que desitgen viure una experiència missionera de curta durada. Amb aquesta nova edició de Compartir la Missió, s'ofereixen grups, associacions i congregacions que fan un forat per a aquelles persones que volen viure a prop una realitat social i cultural diferent.
Noves traduccions de les últimes cartes de Castelló a Leu.
Les tres cartes que va escriure el beat Francesc Castelló a Leu, hores abans de morir màrtir al cementiri de Lleida, la mitjanit del 29 de setembre de 1936, seran traduïdes a l'anglès, al polonès i a l'ucraïnès per a poder ser distribuïdes per diversos països europeus. Les cartes seran distribuïdes entre els joves que d'arreu del món participaran en la propera edició 31 de la Jornada Mundial de la Joventut, que tindrà lloc al juliol que ve a Cracòvia.
L'arxiu diocesà tancat per inventari.
L'arxiu diocesà de Lleida romandrà tancat al públic els pròxims dies 29, 30 i 31 de març i també de l'1 al 8 d'abril per inventari. L'arxiu diocesà tornarà a obrir les seves portes l'11 d'abril.
La tertúlia.
Hola, amics. Avui comencem amb una petita definició. El pacte. Per altres usos d'aquest terme, és un conveni o tractat solemne, escrit i condicional entre dos o més parts que s'estableix en una obediència a complir un o diversos acabits establerts en un contracte formal i que amb dues parts es comprometen a executar certes accions i a rebre retribucions de l'altra part per al seu compliment. En la part política, solen donar-se en la finalitat de consolidar governs en els diversos àmbits, municipal, regional, estatal. Els pactes que s'estableixen amb anterioritat a les eleccions són els denominats pactes preelectorals, i els que es realitzen després de les eleccions es denominen pactes postelectorals. També n'hi ha que, quan no n'hi ha la majoria absoluta, solen recordar als pactes puntuals amb altres formacions polítiques. I per què parlem avui d'això? Avui tindrem per parlar de què és el pacte i amb la actualitat damunt de la taula, l'actualitat política, tenim entre nosaltres en Lluís Assín, que és enginyer agrònom i membre del Moviment de Professionals Catòlics de Lleida. Hola, Lluís.
Hola, Francesc.
A la seva dreta tenim a la Mare José Rossell, que és la nova i estrenada, i podrem dir flamant, secretària general de Càritas de Lleida.
Hola, bones.
I també és treballadora social i professora de la Universitat de Lleida. Uh-huh. I a la seva dreta tenim en Rafael Llepuz, que ha estat també moltes vegades entre nosaltres, que és professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Lleida i també és membre de Justícia i Pau. Bé, doncs, arran de les darreres eleccions, tant a Catalunya com a Espanya, i un cop sembla trencat aquest bipartidisme que moltes vegades hem tingut, o durant molts anys hem tingut, no? Quina rellevància comenceu a frapar d'aquest canvi o aquesta forma de que sembla que els partits hauran de pactar per poder arribar a quelcom? Es poden arribar a pactes? Llanço dues preguntes, eh? Primer, què és el que aquestes noves eleccions us ha frapat? I llavors, se poden arribar a pactes amb partits o persones de d'altres ideologies? A les vostres, per exemple? Se poden arribar a pactar? Qui comença?
Bueno, jo penso que és el que s'ha d'aconseguir, no? El pacte. Jo tinc la impressió de que a nivell polític, entre els polítics, no hi ha una cultura de pacte. Estem molt acostumats al bipartidisme i ara manes tu durant uns quants anys i, bueno, quan acabis tu, pues, vindré jo i manaré jo durant uns quants altres anys. I això ha fet de que, com n'ha fet falta, doncs, pactar, pues, no hi ha hagut pacte. I això, que durant molt de temps, pues, ha fet de que no hi hagi una cultura de pacte. Jo, per mi, el resultat de les eleccions del 20D van suposar una alegria perquè l'espectre s'amplia. Jo penso que en el cas de Catalunya és diferent, perquè en Catalunya sí que estem una mica més acostumats al pacte, perquè hi ha hagut més partits que han rebut una quantitat significativa de vots. I això ha fet que a vegades hi ha hagut un govern de Convergència amb un suport important d'un altre partit, hem tingut un tripartit, després hem tingut una altra vegada un govern de Convergència amb un suport important d'Esquerra Republicana. Aquí jo penso que sí, per què? Perquè hi ha més partits i que han rebut més suport i, per tant, han necessitat pactar més. Però a nivell de l'estat espanyol no hi ha hagut aquest costum, aquest hàbit, tampoc hi ha hagut aquesta necessitat, com a conseqüència del bipartidisme. I de cop i volta, de dos grans partits, apareixen quatre, amb diferències, eh? Però que els quatre són importants. I, per tant, el que no s'hagi arribat a un acord... si s'ha arribat a un acord, el que passa que no és suficient, no? Però que no s'hagi pogut arribar a un acord a tres bandes, que és el que fa falta, o a moltes bandes, si és per la banda més de l'esquerra, jo penso que és trist, no? Perquè és que jo veig que anem una altra vegada a eleccions i no sé si el resultat de les properes eleccions canviarà molt el panorama. Per tant, s'ha d'anar a acabar el pacte, sigui com sigui.
Sí, jo també penso que, tu deies, les eleccions va ser una sorpresa que jo penso que encara ara els partits polítics encara continuen estant en el moment de sorpresa i que dona la sensació des de fora que estan intentant esgotar el temps per arribar a unes noves eleccions. Jo sé que no sé si amb unes noves eleccions això farà que les coses canviïn, no? Jo vull manar, segons la meva manera, i sense renunciar a res, i això és que és impossible. Qualsevol persona que treballa en un equip sap que per poder-te entendre amb una altra part de l'equip has de poder renunciar a unes coses per poder-te entendre amb els altres. I dono la sensació que no estan en disposició de renunciar a res o renunciar a molt poques coses que fa que l'altre, en principi, no entri en aquesta negociació. És pesat. Jo penso que és pesat pels espectadors, no? Pels que en un moment determinat vam anar a votar, veure que en el dia a dia tu has d'acostumar-te a negociar amb altres membres d'equips, de treball, de companys de feina, i els líders polítics no estiguin acostumats a negociar, que en definitiva són línies de pensament diferent, però que en tot cas amb un mateix objectiu, que és el millor per la societat, amb el qual s'haurien de poder entendre, no?
Jo afegiria que hauria de ser així, s'hauria de pactar, però primer, tal com deia el Rafa, no hi ha la cultura, no hi ha la tradició del pacte. I a més afegiria, i és que la sensació és que tot s'ha tensionat molt, diguem, no només els partits, sinó la mateixa societat està tensionada, fruit de molts factors, evidentment la crisi és un element clau. I aleshores aquesta tensió ha arribat als partits, i en algun cas, com es veu, ha arribat a qüestions personals que dius... Com se poden juntar si estan tan tensionats? No? Tu has de partir, tal com deies, de que si vols negociar, vols pactar, bueno, en certa manera has de renunciar a algo teu, no? Has de buscar el comú. No? Quan ni tan sols hi ha aquesta necessitat, és complicat. No? També és cert que hi ha els partits nous, els dos partits nous que han aparegut amb l'espectre i amb una força significativa, també s'ha de dir que alguns d'ells, o potser tots dos, diguem, jo crec que tots dos diguem, han nascut també amb la idea de trencar aquest sistema. Clar, si vols trencar aquest sistema, vols dir que, segons com, amb alguns d'ells, amb tots dos, no vols pactar, o vols pactar segons quines condicions. Aleshores, la realitat és aquesta. No hi ha tradició, no hi ha pacte, no hi ha cultura, i si no hi és, clar, és difícil de sentar-te. Però, malgrat això, hi ha una cosa curiosa, i és que als ajuntaments això hi és. Els pactes, una mica contra natura, que de vegades se diu, als ajuntaments de vegades es donen, perquè se dona per bo que lo important és algo per la ciutadania, i aquí potser és l'element que potser no fan aquest pas. No? Bueno, tot és molt complex, no tot és tan senzill. Mm-hmm.
Vols dir que hi hauria un nexe que en un municipi seria més fàcil trobar-lo, no?
Sí.
Que no pas en la cultura. Pues una mica enllaçant-ho...
Jo volia una cosa. Digues. És que jo tinc una mica la impressió de la diferència entre l'àmbit més municipal, més localista, en el qual tu dius... s'arriben a pactes, i és veritat, i a més, a vegades són uns pactes que dius que està estrany, com dos partits que a nivell estatal no es poden ni veure, són capaços després d'ajuntar-se. És una mica... Jo penso que el polític, en l'àmbit local, té més clar una vocació de servei. Com està més a prop al ciutadà, se sent una mica més compromès i sap que ha de servir a aquell ciutadà que veu en el dia a dia. Amb la qual jo penso que se pren la política d'una manera diferent al que aspira a la gran política, que, clar, està molt més distant del ciutadà, no se sent tan controlat pel ciutadà, i que les dinàmiques que porten en l'últim temps és que sembla que el que arriba a dalt és per instal·lar-se. Aleshores, jo estic aquí i tu me vols fotre fora de la cadira perquè la cadira la vols tu. Clar, partint d'aquesta idea, és que és molt difícil arribar a un acord i arribar a un pacte, no? Uh-huh. Ens hem de posar d'acord, perquè som polítics que ens dediquem al servei, hem de tenir molt clar que aquí estem circumstancialment, no hem de fer la política de la política una professió, hem de fer més aviat una tasca de servei, durant el temps que estiguem, mirem de posar-nos d'acord perquè hi ha gent que ho necessita, no? I penso que això no ho viuen. Penso que viuen bastant en una bombolla, en el seu món, molt distant del ciutadà, i estan en unes trifulques, en unes dinàmiques que nosaltres no entenem moltes vegades, no?
Pues una mica lligat amb això. Quines àrees creieu vosaltres, dintre del que és la política, no? De dir, en quins espais que ells governen i que poden prendre decisions, seria més fàcil d'arribar a pactes, o creieu que hi ha aquesta necessitat d'arribar a pactes, no? De dir, pues, em podria dir, mira, pues, tots per la pobresa, no? O un pacte per l'educació, o quins creieu que serien més fàcils d'arribar-hi amb un pacte, ara per ara, en la situació actual, però que podria arribar a ser factible amb aquest esforç, no? I quins altres serien més dificultós de trobar aquest enteniment, al vostre parer?
És que són dues coses diferents. Haurien d'arribar a pactes amb tot. És a dir, si es poden entendre en educació, també es poden entendre en economia. El que potser no es poden entendre és, segurament, en posicionaments o principis, segurament un partit de dretes o un partit d'esquerres veurien coses diferents i seria molt més distanciat. Però segurament poden també trobar elements comuns en tots, tant en economia com en educació com en l'estat del benestar. Haurien de trobar-los en tots els elements haurien de poder-se trobar i ajuntar-se i mirar quin és el benefici pel ciutadà. Malgrat els camins serien diferents, on voldríem arribar? Aquest seria un. En què és més urgent? És més urgent amb temes socials, amb temes d'educació, amb els temes que toquen més proper a la societat, que en aquests moments són els que pateixen més. Llavors, aquí és molt més urgent. És trist, i és molt trist, que portin un mes i mig discutint perquè no han volgut trobar eixos d'unió. I això és a la ciutadania, és ells esperen un pacte, un acord d'unes noves eleccions. Jo no sé com respondre a la ciutadania, perquè la ciutadania està molt cansada, perquè mentre és, a nivell laboral no hi ha polítiques d'inserció, a nivell de situacions econòmiques hi ha molta gent que en principi no pot fer front a les despeses de la llar, a nivell educatiu tampoc hi ha moltes necessitats descobertes. Això seria lo bàsic, però això no vol dir que sigui que hagin únicament d'entendre's amb tots. Se poden entendre amb tots els elements, com tothom, no?
Però per què no s'entenen, per exemple, perdoneu, que us interrompi, per què no s'entenen amb una cosa que tothom sembla que veguem que és bàsic, que és fonamental, que és bo per tothom? Per què una cosa que és bona en si mateixa i que hauria de ser bona no uneix amb aquestes classes polítiques per fer-ho? Per què creieu que és?
Jo penso que ell ha dit un element important, i és que deia que s'ha tensionat tant que ara, quan algú es discuteix molt, tornar enrere i dir, mira, m'he equivocat, i ara en principi és allò que t'he dit, ho oblidem i partim, és com reconèixer un error. I en aquests moments, em sembla, no sé si la societat està massa acostumada a dir, ens hem equivocat en un moment determinat, no? Ens hem dit moltes coses molt gordes, i llavors ara, tornant enrere, jo penso que és això, reconèixer que ens hem equivocat en un punt i que el nexe d'unió és la ciutadania i, per tant, ens hauríem d'entendre. No sé si som excessivament orgullosos per reconèixer que ens hem equivocat. No sé si estem en aquest punt, però això no sé si es voldran arribar a entendre.
És inclús en la campanya electoral, no? Quan hi ha algun debat, la gent ja no els veu, els debats polítics. Per què? Perquè una mica la dinàmica és tirar-se els trastos al cap, no? I jo més que tu, o jo menys que tu, o tots els meus més. Això és clar, arriba un moment i dius, bueno, parlen veritablement dels problemes dels ciutadans? La gent veu que no. No? I aleshores, quan després de les eleccions, pues, no sé si se'n recorden del que s'han dit durant la campanya, arriba un moment que dius, ostres, s'han tensionat tant, s'han dit tant les coses, que és molt difícil després, doncs, bueno, oblidem-nos del que ens hem dit i comencem de nou. És molt difícil. Jo penso que hi ha una dinàmica política una mica perversa en aquest sentit, i que costa l'atensament. Jo veig així, no?
I també hi ha alguns partits en els quals, o entre els diferents partits, sembla que hi ha qüestions claus i de base que són irrenunciables, intocables, el que diuen la línia roja, diguem, però la sensació és que hi ha partits en què, per una cosa, uns és línia roja i l'altre és la línia roja ficant en un altre lloc, com si no hi hagués un element comú, no? Deies, un element comú hauria de ser qüestions socials, el benestar social, la situació, bueno, la gent que ho està patint malament, no? Jo soc de ciències, no? Això a mi m'agrada molt ficar números, no? Dic, pues, no hi ha un tant per cent del pressupost, el que sigui, dedicat a polítiques de X, no? Això potser seria fàcil, no? Però, clar, n'hi ha partits que per ells això no és lo rellevant, no és el punt clau. El punt clau pot ser, el que més ens sona, diguem, dels mitjans de comunicació, pot ser la qüestió identitària, amb alguns de... tot arreu, tant en àmbit estatal o àmbit autonòmic, no? La qüestió identitària, com se resol això, la qüestió econòmica, clar, si per un és molt important l'economia i per l'altre l'economia tant se'n fa, però és més important la part identitària o la part social, cadascú hem ficat línies roges. I se fa com, encara més complicat. Se fa complicat.
I jo penso que un primer acord que hauríem d'arribar, el primer de tots, és... Ja se'n parlava, no?, de la nova política. És una manera diferent, totalment diferent, de fer política, perquè, almenys a l'estat espanyol, hem arribat a un nivell de perversió, de corrupció, d'antidemocràcia dintre dels partits, antidemocràcia dintre dels grups parlamentaris, que aleshores... O se fa una nova política, jo penso que això ha de venir per totes bandes, esquerra, dretes, del davant i al darrere, per totes bandes, o sigui, o fem política d'una altra manera i els partits comencen a reconèixer el mea culpa de lo que han fet malament i a partir d'ara pues, fem una llei de finançament de partits polítics, de regulació de partits polítics, una llei de control, no?, de la gestió pública, no cada quatre anys quan te voten, sinó que pugui haver un control més exhaustiu de lo que fa el polític, o si no, és que... tenen molt poca credibilitat. No?
Se'ns esgota una mica el temps. Davant de tot això... Davant de tot això que és una mica baixar-ho ara a la nostra realitat, no? Com a cristians, tant els que estem dintre de partits polítics com els que no, no? Que estem implicats o no, quina és la nostra jugada? Què hi aportem?
Bé, jo penso que... hem de provocar una interpel·lació contínua, no?, sobre què és el que està fent el dirigent polític. El dirigent polític, quan veu els resultats que hi ha, no pot conformar-se a dir, mira, el que estic fent anem bé. No, perquè anem malament. Per tant, el mantenir determinades polítiques, quan veiem que el resultat no és el que toca, pues ja ha d'haver una interpel·lació contínua. I després, bueno, com a cristians, si el referent a Jesús de Nazaret, Jesús en el seu temps se va rebel·lar contra els líders polítics, contra els líders religiosos. Per què? Perquè la seva prioritat era la gent pobra, la gent més vulnerable, i veia que els estatus polítics i eclesials i socials no era aquesta prioritat. Per tant, recordar, no? Jo, quan no fa gaire, va sentir la frase del papa que deia al Donald Trump, diu, aixecar muros no és de cristianos. Flasca, aquí hi ha un missatge molt fort, no? Pues bueno, no cal ser, pot ser tan així, però dir, bueno, a veure, com a cristians mirem què és el que estem fent, no?
Molt bé.
Ja,
es queda poc temps.
Hi ha un... El sacrament de la confessió no deixa de ser un demanar perdó. I això és... Fugint de la idea que actualment se té del perdó com una humillació, jo crec que és allò de dir, fer anàlisis i canviar. Canviar i optar per dir, bueno, això ho he anat malament, fa un altre postre. En aquest sentit, no una visió d'humiliació que de vegades dona la sensació que és el sabent. No, no, no. Aleshores, pot ser, diguem, jo crec que tots plegats, tal com en deia el Rafa, diguem, tota la classe política, tots els partits, cadascú, diguem, arriba a dir, aquí s'ha de canviar, les coses no han de ser com han de ser, anem a aquesta via, aquesta opció, diria.
I jo també penso que és un tema d'oblidar el partidisme, o sigui, la meva idea, i fer un tema més de construcció, no? Construcció, ha sortit aquí un tema de servei. Si sóc com a polític i vull el benefici de tota la societat, és construeixo una cosa en benefici de tota la societat i no implica el que jo vulga o no vulga, sinó que en tot cas és el bé comú.
Molt bé. Doncs el nostre temps s'ha acabat. A tots tres, gràcies per haver estat aquí entre nosaltres i haver-nos donat un cop de mà a establir criteris també amb aquest tema que és el pacte, no? I a tots vosaltres, gràcies per haver-nos escoltat i us emplacem a la propera tertúlia. I ara, continuem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Curs Fe i Justícia.
Mossèn Daniel Turmo, biblista, impartirà la conferència Visió Bíblico-Profètica dintre del curs Fe i Justícia, Compromís Social i Espiritualitat. El dimecres vinent, dia 30 de març, a les 7:30 hores, a l'IREL.
Presentació de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom.
La presentació d'aquesta fundació, que gestiona les llars del seminari, serà dimecres dia 30 de març a les 7:30 del vespre a la sala primera de l'Auditori Municipal de Lleida. L'entrada serà lliure.
Festa de la Divina Misericòrdia.
La Catedral Nova acollirà el diumenge, dia 3 d'abril, la Festa de la Divina Misericòrdia, amb una Eucaristia a partir d'un quart de set.
El pensament.
Tu ets el que és el teu desig profund, que t'empeny. Tal com és el teu desig, és la teva voluntat. Tal com és la teva voluntat, són els teus actes. Tal com són els teus actes, és el teu destí.
Upanishad.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
A l'any de la misericòrdia, feliç Pasqua per a tots. És la festa central de l'any per a l'Església que exhibeix la immensa alegria per la resurrecció de Jesucrist i la profunda esperança pel compliment de les promeses de la nostra redempció. Avui tot crida a la felicitat compartida i a la nova vida que ens regala el Senyor. Des de sempre ho hem manifestat amb una infinitat de celebracions i costums populars que han omplert de colors el nostre món. Però els cristians volem aprofundir en l'alegria de la vida renovada que ens descobreix Jesús amb la seva resurrecció, accentuant la dimensió personal. Una nova vida basada en la veritat, sense mentides ni ocultacions, sense enganys i amb la transparència del missatge que ell va oferir en la seva predicació. Una nova vida basada en la bondat. Una nova vida basada en la bellesa. L'obra creada, la fe viscuda i compartida, la fraternitat expressada en mil circumstàncies diferents que arriben fins a gastar i lliurar la pròpia vida pels altres. Una nova vida basada, especialment aquest any, en la misericòrdia. Substancial reflex de l'amor de Déu al ser humà des d'on es construeix l'amor d'uns envers els altres. Una vida basada en la generositat. Crist ho lliura tot. No demana res a canvi. És l'exponent màxim de la gratuïtat. Exigim que els nostres actes estiguin plens de generositat. Una vida basada en el servei. No tinguem por de ser els servidors dels nostres germans. Treballem per la dignitat de tot ser humà, amb la condició de qui camina per la terra com un samarità preocupat per les mancances dels altres. Una nova vida basada en la justícia i en la pau. Una nova vida, finalment, basada en l'esperança. Tot el que ha dit i ha fet el Senyor és possible. Hem de fugir del desànim i de la negativitat. Si acceptem la resurrecció del Senyor, tenim totes les possibilitats de crear una terra nova on tots els homes i dones es reconeguin com a germans, perquè tots som fills d'un mateix pare. Bona i feliç Pasqua de resurrecció per a tots.
Bé, amics, esperem que aquesta tertúlia que avui hem portat a terme, parlant del pacte i del procés i la situació en el que, al final, els cristians hem de dir també la nostra, res més, desitjar-vos que acabeu d'estar i de tenir una bona Setmana Santa, depenent del dia que ens escolteu, 25, 26, 27 o 28, que són els dies que el programa s'emeteix.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Adéu-siau, amics, i fins a la propera.
Jesús va dir: pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.